Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que us parla de les novetats que hi ha als escenaris sabadellencs i rodalies. El programa que, gràcies a testimonis, col·laboradores i gent teatrera de la ciutat, us proposa entrevistes, reportatges, el repàs de la cartellera, humor, tertúlies, recomanacions i comentaris teatrals. El d'avui és el penúltim programa de la temporada. Ha estat una temporada teatral diferent, però com a mínim hem pogut coexistir amb aquesta situació de pandèmia. Hem recuperat la cultura, sobretot darrerament, aquest tercer trimestre, amb la relaxació de les mesures, amb la caiguda d'algunes normes molt estrictes del Procicat. A principis de temporada anàvem al teatre, al cinema, als museus, a les biblioteques, amb comptagotes, amb molta cautela, i seguint una mica angoixats amb aquestes mesures restrictives que ens anaven canviant cada 2x3. I per sort hem pogut anar millor aquests darrers mesos. Duem mascareta, hi ha límits d'aforament, però podem fer trobades, es poden reprendre assajos i representacions de grups, companyies i col·lectius amb una mica més de normalitat que no pas abans. Torna a haver-hi oferta, si som espectadores habituals de teatre, per tant, hem anat a millor, sens dubte. A l'Amunt al Taló hem tingut l'oportunitat, davant d'aquest panorama, de parlar, per exemple, aquesta temporada amb gent teatrera rellevant de Sabadell llargament. Hem pogut parlar de més propostes teatrals professionals de Barcelona, per exemple, i hem pogut també posar el focus en el teatre de petit format i de les petites sales, que és el que s'ha pogut mantenir d'una manera més continuada. Estem segures i segurs que la resta del món teatral local segur que arrencarà amb força a partir del setembre. Com ja sabeu, darrere de l'Amunt al Taló hi ha un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Jaume Pont, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Stals, Bernat Pareja, Francesc Roca Mora, Eloi García, Adrià García, Marc Pont, Jan Daunis, Edu Gil, la veu del programa Francesc Asens, Roger Benet i l'equip tècnic de Ràdio Sabadell, i qui us parla, Marcel Castillejo. Repassem a continuació els continguts del programa d'avui dia 16 de juny.
Amunt al Taló.
Avui alçarem el taló radiofònic amb la secció de la platea indiscreta. Farem un cop d'ull, com cada dimecres, a la cartellera teatral de Sabadell amb l'Eloi García. Conversarem amb Joan Carles Sunyer, director de la Fundació Caixa Sabadell, impulsora del Fresc Festival, aquesta cita que les sabadellenques tenim a l'amfiteatre dels Jardinets de la Caixa, enguany del 27 de juny, apunteu les agendes, fins al 17 de juliol. Una cita múltiple, perquè gairebé cada dia un grup, companyia o artista en solitari ve a presentar-nos un espectacle diferent i podrem veure propostes de teatre, de música i de paraules. Brinarem quines. Amb l'Edu Gil repassarem algunes de les pel·lícules que tenim a la cartellera dels cinemes, a llums, càmera i teatre. Ja us avisem ara que avui passarem por perquè moltes d'elles són propostes terrorífiques i angoixants. Ara que es recuperen les sessions nocturnes de les 10 o de les 10 passades, serà interessant que l'Edu ens faci alguna recomanació. I com sempre, a Teatre de Franc, amb l'Elvira comentarem algunes de les propostes teatrals que hi ha a la cartellera de Barcelona. Avui viatjarem cap al Teatre Lliure de Montjuïc i parlarem de I només jo vaig escapar-ne, una obra de Carol Churchill dirigida per Magda Puyo i amb quatre actrius de luxe. I també tornarem al Teatre Nacional de Catalunya per parlar de l'Emperadriu del Paral·lel, dirigida per Xavier Albertí, amb el text de Teresa Cuniller i amb Pere Arquilluer i Sílvia Marçó com a protagonistes. I ara sí, comencem. Alcem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta, moment de repassar la cartellera local. Volem saber què tindrem als escenaris sabadellencs i aquesta informació ens la porta, com sempre, l'Eloi García. Bon vespre, Eloi. Com anem?
Bon vespre, Marcel. Molt bé.
Què ens portes avui?
Tranquil·let.
Sí, tranquil·let? Home, és final de curs, eh? Una mica de bòlit deus anar.
A veure, sí, però ja, com que ja m'he acostumat, doncs, escolta, no cal patir.
Bueno, què tenim a la cartellera de Sabadell?
Hi tenim poqueta cosa, però coseta bona, oita. Els del Teatre Arlequí, que mai ens fallen amb les titelles, ens continuen representant Sol Solet i Blancaneus. Això serà fins al 27 de juny, els dissabtes a les 6 i els diumenges a les 12.
Molt
ara
bé.
Una estrena. A la companyia Fil Parranda presenta El pagès de Sant Oleguer. Això és una adaptació lliure d'un text de Mark Twain. Això serà aquest cap de setmana a les 7, els dos dies, a l'Espai Àgora.
Molt bé, l'Espai Àgora, amb una programació que ben variada i ens van sorprenent amb espectacles nous cada vegada. Què més? Alguna cosa més?
I tant, parlant de final de curs, els de l'Espai Àrtic Teatre també estan de final de curs. i estan representant ara les seves mostres per acabar aquest curs que ha sigut com una mena de muntanya russa per tothom. Mm. El divendres a les 8 serà quan tanco els ulls, el dissabte a 9:15 i a les 12 títols a determinar pels grups de joves 1 i 2. Mm-hmm. I encara una altra, i és que la companyia Justa la Fusta presenta aquest cap de setmana també Rentadora de mitjanit. Això és una comèdia amorosa que es representarà aquest cap de setmana a l'Acadèmia Elèctrica a les 7 i a les 9 els dos dies.
Molt bé. Hem d'advertir a la ràdio oients que tenim una proposta fake teatral, no?
Sí. Ui, Adrita, eh? Ara, si vols, et dic quina era la setmana passada.
Exacte. Revelem quina era la de la setmana passada. Perquè ningú... Potser hi ha algú que l'ha estat buscant fins a dia d'avui. Anem a resoldre.
La dolenta de la setmana passada era la Fem Internacional de la companyia sabadellenca La Ceba. Aquesta no...
A l'Espai Cívic Sabenc, no?
A l'Espai Cívic Sabenc, sí senyor.
Molt bé, ja el crearem, ja el crearem. Molt bé, doncs res més, gràcies Eloi. Doncs dimecres tornem. Dimecres últim programa, seguirem repassant com està la cartellera de la ciutat un cop més i potser també tindrem l'oportunitat de revisar algunes propostes d'estiu, que per cert ara mateix parlarem amb el Joan Carles Sunyer sobre el Fresc Festival. Doncs fins dimecres, bon vespre Eloi, gràcies.
Bon vespre, adéu-siau.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. L'entrevista.
Avui, a l'espai de l'entrevista, volem parlar del Fresc Festival, que després d'un any 2020 pandèmic molt complicat i sense massa cultura, ara, aquest estiu, torna amb força, oferint 14 espectacles de teatre, música i paraula. És un festival que ja porta unes quantes edicions a l'esquena i, un cop acabada la programació de la temporada, tots els teatres, sales i espais, segueix portant cultura i a l'aire lliure, en un espai privilegiat. En parlem, comentem aquesta programació d'estiu amb el director de la Fundació Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer. Bon vespre, Joan Carles.
Hola, bon vespre, què tal?
Molt bé, i el primer que et volia plantejar és aquest Fresc Festival, com l'heu pensat des de la Fundació Caixa Sabadell, que és qui organitza, coordina i dirigeix aquest festival d'estiu, com l'heu plantejat precisament aquest any que venim d'aquesta pandèmia de la Covid-19, quins canvis o quines novetats hi haurà respecte d'edicions anteriors?
Doncs aviam, nosaltres l'hem plantejat i l'hem confeccionat amb moltíssima il·lusió. Principalment perquè l'any passat, com tu deies, amb motiu de la pandèmia, doncs va ser del tot impossible fer la quarta edició. Per tant, la vam tenir de suspendre i aplaçar tot el públic, que tenia moltes ganes de Fresc Festival, doncs, a l'edició d'enguany. Per sort, doncs, la pandèmia està més controlada, tots els índexs són més favorables i, bueno, i com bé sabeu, la cultura, doncs, amb un 70% d'ocupació, doncs, està permès fer activitat cultural i més encara en el cas de l'amfiteatre, com bé deies, un espai singular i magnífic a l'aire lliure, doncs, encara amb més motiu i amb menys risc pel tema de la pandèmia del Covid. Afrontem aquesta quarta edició amb 18 espectacles, no són 14, són 18 finalment, són 6 de teatre, 9 de música i 3 de paraula, amb una programació força, que és la línia del festival, força eclèctica i variada, perquè entenem també que és la millor manera d'arribar, doncs, a un públic divers, tant de la ciutat de Sabadell com de la comarca. Per tant, com comentava, molt il·lusionats de poder fer aquesta quarta edició i esperem que el públic respongui, que ja ha respost perquè la venda d'entrades a força bé i algun dels espectacles, doncs, algun ja està exhaurit i l'altre, doncs, va a un ritme força interessant.
Ara ho comentarem. De quines dates estem parlant exactament i com s'han aconseguit i distribuït aquests diferents espectacles que hi haurà programats? No sé si s'ha buscat que hi hagués la màxima varietat possible o, bueno, quin tipus de propostes i de formats volíeu programar?
Sí, nosaltres el Fresc ja des del seu inici té tres línies molt clares de programació cultural, és la línia del teatre, de la música i la paraula. Cal dir també que dintre el Fresc, com bé tu has dit, que està impulsat i organitzat per la Fundació 1859 Caixa Sabadell, dintre la programació del Fresc també hi ha la programació del Festival Internacional de Música de Sabadell que organitza Joventuts Musicals. Per tant, és un acord de col·laboració que tenim, que entenem que, bueno, amb aquestes sinergies entre una entitat i l'altra, doncs donem molta més força i molt més protagonisme cultural l'estiu a la ciutat de Sabadell. El festival, el Fresc, comença el 27 de juny. És per això una actuació tancada, una actuació privada, amb homenatge i reconeixement a tota la tasca que han fet el personal de serveis essencials durant la pandèmia i durant l'estat d'alarma. Per tant, és un reconeixement que volem fer a totes aquestes persones que han estat al capdavant en aquests moments més difícils. I bueno, això, un homenatge, un reconeixement, i per tant doncs, ja està el període de tancament, ja està, diguem, el període de demanar entrades per a aquest espectacle inicial, doncs, tancat. Hi ha hagut més demanda que oferta, per tant, haurem de fer, tal com vam dir, ja un sorteig, com ja preveiem, i l'obra l'obrirem, els festivals obriran l'obra del Gallardo Espanyol d'en Peyu. Aquesta mateixa obra, per això, el dia següent, l'endemà, el dia 28 dilluns, té la seva també, diguem, obra comercial i oberta a tot el públic. L'únic que les entrades en aquest cas estan exaurides. Per la resta d'espectacles, doncs, a destacar moltes, des de la vessant musical, doncs, per exemple, a l'endemà del Peyu, el dia 29 dimarts, tenim la Vella d'Ixilan, dos dies després la Bet, una obra que també està funcionant molt bé a nivell de vendes és el The Humphreys Quartet, també tenim el Roger Mas, que va passar ja pel Fresh Festival a la seva primera edició, tenim Sal Pols de Chris Juanico, realment és una oferta variada, tant pel que fa al teatre, pel que fa a la música, i amb estils ben diversos. Podem trobar, doncs, d'això, des d'obra d'autor, de cantautor, obra, per exemple, de la Copla Mediterrània, obra del Humphreys Quartet, més tirant, doncs, de jazz, com la Vella d'Ixilan, el John Vázquez amb el seu últim espectacle, que està tenint molt èxit, Feeling Good. Bueno, entenem que el comentava, una programació força eclèctica, amb la voluntat, doncs, que, bueno, que tothom, si mira aquests 18 espectacles, doncs vegi, doncs, que algun d'ells encaixa amb els seus gustos musicals o teatrals i, per tant, doncs, convidat a estar a passar un bon moment a la fresca en els jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.
Exacte, oferta per tots els gustos. No sé si hi haurà també aquest any l'espai de l'Off Fresc, aquest espai més petit a la vora de la terrassa del Bar dels Jardinets, o, per exemple, algunes xerrades postfunció, alguns altres elements, a banda d'aquesta programació d'espectacles a l'amfiteatre que complementin aquest festival.
Doncs enguany tots els espectacles centrem en l'amfiteatre. Mantenim el que és la línia de paraula, que era aquella que encaixava més amb aquest espai off, com tu deies, que el vam posar en marxa, doncs, fa dos anys, però aquest any, bueno, el servei de restauració de l'espai cultura no està operatiu i, per tant, doncs, aquesta programació enguany tot es fa a l'amfiteatre o a l'Auditori 3, a l'Auditori Interior de l'Espai Cultura. El que sí que mantenim, perquè déu-n'hi-do el bon acolliment que té, és el que, com tu deies, doncs, la postfunció de les obres de teatre. I totes elles, un cop acabat, doncs, l'actor es refresca ràpidament i es posa a disposició del públic, doncs, que vulgui fer-li preguntes o, bueno, o saber més de la seva obra o de la seva trajectòria teatral. I tots els actors sempre estan disposats, doncs, a quedar-se una estona i compartir un moment amb el públic.
Algunes de les propostes les portarà gent de Sabadell. És important que també hi hagi una part que sigui de quilòmetre zero?
Nosaltres sempre ho hem tingut i així ho hem fet esmena en la programació del Fresc. És un dels objectius del Fresc. Tota la programació, evidentment, és una programació professional, entenem que de molta qualitat, que dona prestigi cultural a la ciutat de Sabadell, però també volem comptar, doncs, amb gent molt potent que tenim a la Sabadell, ja sigui a nivell d'actors en el món del teatre o a nivell de cantants. I per tant, això sempre ho tenim present i sempre alguns exemples i alguns tocs d'aquesta professionalitat cultural de la ciutat de Sabadell sempre és reflexada a la programació del Fresc. I aquest any, per exemple, doncs, també ho trobarem. Trobarem a Burrois amb en David Fernández, amb l'espectacle La força incendiària de les paraules. Trobarem també a l'obra de Van Gogh en Jaume García Arija. Vull dir que, per tant, sempre aquest quilòmetre zero, sempre el tenim present en la programació i sempre volem que, bueno, que tingui la seva possibilitat d'actuar en el Fresc i la seva presència.
Per altra banda, es porten també alguns espectacles que s'han fet a Barcelona, que han estat en cartellera a Barcelona, i hi ha l'oportunitat de veure'ls aquí a Sabadell. Clar, no sé si això també és un punt a favor, no? I més aquest any que durant una època d'aquest curs no hi hem pogut anar, no? O no hem pogut anar tant a Barcelona, que normalment hi hem de baixar nosaltres, en aquest cas els podrem portar cap aquí. Això també és important, no?
Sí, home, això ho esperem també, és el que tu dius, no? A vegades sempre, doncs, bueno, els de comarques hem de baixar a la capital per veure segons quines obres de teatre o segons quins concerts, especialment en aquest cas, doncs, en el món del teatre. I, bueno, el Tres Festival, doncs, arrossega molta obra, doncs, que ha tingut el seu recorregut a Barcelona, amb estades, a vegades, doncs, de períodes llargs i importants que han tingut molt, molt bona crítica, i enguany, doncs, algunes d'elles les tenim aquí. Un exemple és el Peyu, que fa poc, doncs, va acabar la seva representació del Gallardo Espanyol. També tindrem en l'obra de Van Gogh, del Jaume García, justament, que ara, precisament, diria, doncs, que és encara a Barcelona, fins al 30 de juny, en el Teatre Gaudí. I també tindrem el Bon Policia, que també va fer estada a Barcelona. Vull dir que gairebé totes elles, doncs, han passat per la capital, i jo diria que gairebé totes, en la seva especialitat, doncs, la crítica les ha fet molt, molt bona, bueno, una bona crítica de la representació teatral de totes elles. Mm.
Des de la Fundació Caixa Sabadell aposteu per un festival d'estiu amb teatre i música quan aquesta programació de la temporada, ho dèiem a l'inici, i el curs en general ja s'ha acabat. Veient les xifres d'aquestes edicions anteriors, d'aquests últims anys, penseu que és una necessitat, que la ciutat demana més cultura un cop ja ha passat Sant Joan per aquestes primeres dates d'estiu?
La ciutat normalment a l'estiu demana cultura perquè és quan, bueno, tot no? S'allarga el dia, la gent ja veu l'estímul a prop, les vacances, i té ganes de gaudir. I quina millor manera de gaudir que sortir, doncs, a consumir cultura. Per tant, sempre el fresc ha tingut molt bona recepció i entenem que les dates són molt idònies. A més, en un moment, com tu deies, que la programació regular habitual que es fa a la ciutat, doncs, bueno, s'atura, i per tant gairebé l'única possibilitat de gaudir de la cultura, doncs, és la programació del Fresh Festival. Per tant, creiem que són unes dates molt idònies. Però més aquest any, si sumem, que venim d'un any i mig gairebé, amb una aturada total en el món de la cultura i, bueno, i en general de tota la societat pel tema de la pandèmia. Per tant, sí que la gent té ganes d'esbarjo, de lleure i de gaudir de la cultura. Per tant, entenem, doncs, que aquest any sempre ha estat molt ben recepcionat el Fresh Festival per part del públic, però entenem que aquest any encara ho serà més. Mm. O almenys així ho esperem.
Exacte. Ho comentaves, Joan Carles, abans que ens haurem d'afanyar perquè hi ha alguns espectacles que estan a punt d'esgotar entrades i en concret l'espectacle inaugural, no?, del Gallardo Espanyol d'en Peyu ja està exauridíssim.
D'aquest ja està exaurit. Si ja
exacte. Dies. Si tenim ganes d'anar a veure teatre, quines altres propostes encara ens queden per triar?
Doncs, bueno, per exemple, també una obra que estava venent molt bé i que també, bueno, d'aquí rentrem, estarem ja en últimes entrades, serà l'Alberto San Juan, a Mar, és l'obra Mar d'Alberto San Juan. Bueno, a més, com bé sabeu, doncs, un actor ara, doncs, que està a la palestra perquè va rebre fa poc un Goya i un Gaudí per la seva representació al cinema amb la pel·lícula Sentimental. I, bueno, el tornem a tenir aquí a Sabadell, va passar pel Fresc el 2018, la gent li va agradar moltíssim, va tenir molt èxit i, per tant, doncs, agafem aquesta obra, que és com una recopilació de la feina que porta fent 10 anys juntament amb el seu amic i guitarrista argentí, Fernando Egozcue. També destaquem Van Gogh. Van Gogh ha tingut molt bona crítica a Barcelona, feta per el Sabadellenc, que m'agradaria, com dèiem abans. És un monòleg molt espectacular, es posa dintre la pell del pintor, d'aquests, podríem dir, 10 últims anys del pintor, que va morir molt jove, però es posa molt a la pell, la representació és espectacular, és una interpretació vibrant, i deixa clar aquests moments tant de clarividència del pintor com aquelles paranoies també que tenia Van Gogh. Una sabadellenca, com deia abans, Quilòmetre Zero, que es va representar també a Sabadell, em sembla que era el mes de març, a Can Capablanca, que és el Montaplats, la direcció de l'Albert González i la interpretació de Santi Ricard i Òscar Castellví. Teatre, què més? Bueno, llavors també destacar, tenim l'obra guanyadora del Premi de Teatre, que és Accions de Resistència, l'obra guanyadora de l'any passat. És una obra, també un monòleg, interpretat per Susana Barranco, que porta més de 20 anys en els escenaris, i és un monòleg boníssim, molt crític, amb el sistema econòmic actual, en una societat on l'eix vertebrador és el capital, i una mica el títol de l'obra, Accions de Resistència, veiem això, no? Amb aquesta resistència a les regles imposades d'aquest món capitalista. I no sé si em deixo alguna obra de teatre així, em sembla. Bueno, i per últim, sí, tanca el Fresc, el Bon Policia, de Ricard Ferrer i Arnau Puig, que va estar, bueno, que és la companyia de Maldà Teatre, que també és una comèdia d'en Santiago Rossinyol, una comèdia teatral catalana que potser en el seu moment va passar bastant desapercebuda, però que la van recuperar i, va, i bueno, que funciona molt bé. Bueno,
aquesta la recomanem, eh? Aquí la gent del programa, sí, la recomanem, que l'hem anat a veure i ens va agradar molt.
I a més un dels actors va venir en el primer fresc fent Les dones sàvies, que sí, va agradar moltíssim, va funcionar molt bé, i és un moment, bueno, el bon policia, un moment de diversió i humor garantit, amb una comèdia d'embolics i mirants, i amb un treball espectacular dels dos actors. Per tant, sí, també sí, és una de les obres que destaquem. I a més serà la cloenda del fresc.
Molt bé. Per acabar, de cara al futur, quines són les metes que vol aconseguir el Fresc Festival? Quines millores o quins punts voleu reforçar? No sé si voleu que sigui això, no? El festival d'estiu de referència al Vallès.
Sí, sí. L'objectiu principal és aquest que dius, que sigui el festival d'estiu de referència a tota la comarca. I per això, bueno, necessitem doncs, el suport de les institucions, de les empreses, que volem destacar també el gran ajut que ens dona el BBVA com a partner principal, i aquest any també doncs, s'assuma l'Associació d'Enginyers de la Delegació del Vallès, i també s'assuma la Fundació Vallnora. Per tant, bueno, agrair aquest suport, però llavors també esperem doncs, el suport de les institucions públiques, com habitualment venen fent a través de les convocatòries d'ajuts que ja fan totes elles, Ajuntament, Diputació i Generalitat. Nosaltres, com sempre, ens presentem i esperem doncs, també doncs, que reconegui l'esforç que fem per organitzar aquest festival i la institució pública també ens recolzi econòmicament, perquè realment és un festival absolutament privat que requereix de molts recursos i esforços, i sense aquests recursos i recolzaments difícilment se li pot donar continuïtat. Però bueno, nosaltres lluitarem, evidentment, perquè el Fresc Festival es consolidi. Estem molt contents d'aquestes edicions anteriors com han anat. En portem tres. El Fresc Festival és una marca ja de referència i nosaltres lluitarem per això, perquè sigui el festival de referència de la ciutat de Sabadell, però no només això, sinó també que sigui el festival de referència de la comarca.
Doncs gràcies, Joan Carles Sunyer, director de la Fundació Caixa Sabadell, que organitza aquest Fresc Festival, aquesta cita estiuenca ineludible de Sabadell. Recordem, del 27 de juny al 17 de juliol, els mítics jardinets de la Caixa. Repasseu els espectacles que hi ha programats al frescfestival.cat i que, per cert, és una web on també podreu adquirir les entrades. Moltes gràcies i bon vespre, Joan Carles.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
Llums, càmera i teatre.
Doncs tornem amb la nostra secció de Llums, càmera i teatre amb el nostre expert en cinema, l'Edu Gil. Bon vespre, Edu.
Bona nit, Marcel. Gràcies per convidar-me.
Sí, home, sí. Que ens has de fer unes quantes recomanacions, quatre recomanacions per si volem anar al cinema, que per cert ara podem tornar a tenir sessions nocturnes, no? Sembla ser.
Bona notícia. És a dir, tornem a tenir sessions nocturnes i tornen al cinema entre setmana, a partir dels dimecres.
Clar, que tot això ho havíem perdut arran de la pandèmia.
Exacte.
Molt bé, doncs per cert, són quatre propostes que si esteu avorrits perquè és final de curs però teniu aquest temps per anar al cinema, són propostes bastant terrorífiques, no?
Una mica. Jo crec que...
Passarem por.
Exacte, val la pena. T'agradaran.
Exacte, doncs anem a veure si la recomanem o no. Començaríem amb la primera, que seria Expediente Warren, una altra entrega d'Expediente Warren, en aquest cas.
Exacte. Ja van 8 entregues d'Expediente Warren, però aquesta seria la tercera centrada en el matrimoni. I ens parla d'un cas real, d'un judici real, que va ser la primera de la història en el qual es va acceptar la presència demoníaca en un judici d'una persona que va matar, però en el judici es va acceptar que hi havia presència demoníaca gràcies als Warren. I la pel·lícula mostra una mica això. És a dir, és una pel·lícula que no està malament, és a dir, segueix l'esquema i tal, i ells estan superbé, però ja els sustos comencen a ser una mica fàcils i els comences a veure venir. Però tot i així és molt entretinguda i quasi, dura quasi 2 hores, però es passen ràpid.
De spin-offs del matrimoni, de pel·lícules del matrimoni, quantes se n'han fet?
Mira, en teoria, és que, clar, podríem dir que hi ha l'Annabelle, que són 3, després tindríem La Monja, i després podríem comptar la Llorona. Així que jo crec que aquesta seria la vuitena, si no l'haig equivocat.
Clar, aquesta és Expediente Warren.
La vuitena o la novena, sí.
Expediente Warren, Obligado por el Demonio, no?
Exacte.
Aquesta, quina nota li posaríem, de l'1 al 10?
De l'1 al 10, un 6 i mig.
Un 6 i mig, així, doncs, són bastant previsibles, doncs, els ensurts, no?
Sí, però bueno, per tot i així, sí, val la pena per passar una mica de por i estar fresquets amb aquesta calor amb l'aire condicionat del cine.
Exacte, típica nit d'estiu de por, perfecte.
Exacte.
Clar, perfecte, amb crispetes. Doncs molt bé, passem a... comentem una segona, comentem Espiral Sau.
Mira, aquesta és una espècie de reiniciament de la saga que han volgut fer.
Tirem enrere en el temps.
Bueno, no exactament. És a dir, parteix de que ha existit el món de Sau, però amb personatges totalment nous. El protagonista és un detectiu, que és el Chris Rock, que és el productor del film. És a dir, aquesta idea se la va córrer ell per fer un reinici de la saga, i que era un detectiu que hi ha un nou assassí de Sau, que ja havia existit a les pel·lícules, que és un imitador. I tots els assassinats giren a tot seu. I, bueno, parla sobretot, és una crítica sobretot a la corrupció, més que res.
I veurem el típic mecanisme de Sau, per això. Veurem les persones enclaustrades en alguna habitació.
Total. Al començament lleva la pena. Però hi ha menys trampes que anteriors pel·lícules, eh? Hi ha poques.
Hi haurà les típiques proves, hauran de, no?, d'escollir, matar, viure...
Sí, però hi ha poquetes. Però, bueno, perquè tot el més és com una espècie de trama de policíaca, que algun moment recorda The Wire, sobretot al principi. Però, bueno, que està bé.
De l'1 al 10?
Tiro un altre cop al 6, Marcel. Un altre cop al 6.
Bueno,
mig si m'apures. Sigui mig.
Si haguéssim de triar entre aquesta i Expediente, ens quedem amb els Warren, no? Amb el matrimoni.
Sí, la veritat és que sí.
Molt bé, doncs saltem i parlem ara de La Casa del Caracol.
Mira,
una altra proposta de por.
Bueno, és un thriller espanyol que, mira, l'actor principal és molt bon actor, que és el Javier... perquè ara en surt Ruiz, però no Ruiz. És el Javi...
El buscarem.
Sí, però Marcel, se m'ha anat al cap. Mira que aquestes coses se'm donen bé, però just això...
Pel·lícula espanyola de por, treu més bona nota que les pel·lícules que venen de Hollywood o no?
Et seré sincer, per mi sí.
Molt bé.
Perquè me l'esperava... Bueno, és també les expectatives, Marcel, perquè... Jo no m'esperava res d'aquesta, és a dir, tu veus el cartell i dius, què és això, segur que serà cutre i...
Una qualsevol.
I mal fet, però la veritat és que vaig sortir satisfet. Em va agradar bastant.
Javier Rey, no?
Javier Rey.
Ara l'hem trobat.
Gràcies, Marcel.
I aquesta, quin argument té?
Sí, rebenta que aquesta...
Surt la Paz Vega, també, estic veient aquí. Molt bé.
Sí, i tant.
Home, déu-n'hi-do, el repartiment, el Fernando Tejero...
És a dir, és una novel·la. Està basada en una novel·la. I pel que he llegit, està millor feta que la novel·la. Imagina't.
Vaja, ja costa. Això passa ben poques vegades, eh?
Ja li podríem fer l'obra de llar, no?
Exacte. Si alguna d'aquestes l'haguéssim d'adaptar, adaptaríem aquesta, potser.
Perquè també té la sort que passa en un espai bastant tancat. I podríem jugar-hi.
Molt bé.
T'explico l'argument si vols, Marcel, molt ràpid.
Molt ràpidament, digue'm.
Realment que el protagonista és un escriptor i decideix passar l'estiu en un poble molt petit, vale? per poder-se tancar una casa per escriure el seu futur llibre. I allà coneix una noia i, bueno, que s'ha anat tret per ella i tal, i bueno, fins aquí tot bé. Però què passa? Que després comença a descobrir coses d'aquest poble secret i tal que fan, no sé, que l'inspiren per fer un nou llibre i comença a indagar, però aquests secrets són bastant foscos.
Traient en clar què està passant.
Exacte.
Molt bé, doncs ens en queda una última recomanació, que seria Despierta la Fúria.
Molt bona pel·lícula. Aquesta ja no és un gènere de terror, això sí, és de trets, és d'acció, que fa el Jason Statham, el protagonista, i es torna a trobar amb el Guy Ritchie. Director, van començar junts fa 20 anys, amb Lock, Stock & Snatch, i ara s'han tornat a retrobar.
Aquest és un blockbuster a tope, no?
Bueno, més que blockbuster, és una cinta d'acció amb un pressupost no molt alt, uns 20 milions, però és eficaç. És a dir, representa que és un protagonista que entra en un prosegur d'Estats Units, per dir-ho així. Aquests de furgons
blindats.
Diners, vale? Perquè últimament estan atracant molts furgons. Llavors, doncs, ell, aparentment, doncs, bueno, és un tio que no sabem d'on ve i es veu que, bueno, és un màquina. I intenta imparir un furgó i un atracament de furgó i ho fa de conya com si fos un sicari, saps?
Com si ja sabés de què va la cosa, no?
Exacte.
Vaja.
I a partir d'aquí ja
no
comencen endavant i endarrere tota l'estona. Fins a arribar a un clímax final bastant...
O sigui, s'haurà d'anar descobrint qui és aquest prota, no? Qui és aquest personatge realment.
És a dir, si té algú dolent la pel·li, és que va massa davant i endarrere una mica. I pot costar algun moment trobar-te. Però està molt bé. Val la pena.
Molt bé. Aquesta nota de l'1 al 10?
Va, un 7,5.
Bueno, doncs ens quedem amb aquesta, definitivament. Però no tenim excusa, no tenim excusa, perquè ara, com comentàvem a l'inici, tornen les sessions nocturnes, torna al cinema entre setmana. Per tant, i a més s'està molt bé amb aquesta calor. O sigui que ens quedem amb aquests quatre títols i n'hi ha molts més, tant a una sala com a l'altra. Tornem a parlar, Edu, a la propera vegada. Tornem a fer recomanacions aquí a aquesta secció, Llums, Càmera i Teatre. Moltes gràcies. Bon vespre.
Gràcies, Marcel. Que vagi bé.
I de nou en aquest programa tornem a presentar un altre comediant sabadellenc, una altra persona, una més gent de teatre de Sabadell, que, com hem comentat ja moltes vegades, doncs a Sabadell està molt nodrida a nivell de persones que es dediquen al teatre. Elvira, què tal? Com estàs?
Hola, Jaume.
Qui ens acompanya avui? Quin comediant sabadellenc, o en aquest cas comedianta sabadellenca, tenim aquesta setmana?
Doncs sí, Jaume, avui tenim una sabadellenca, la Lola Armadàs. La Lola és una sabadellenca que ara viu a Barcelona. És llicenciada en Humanitats i té el postgrau en gestió i producció d'esdeveniments culturals i espectacles. Ha treballat al Fòrum Universal de les Cultures el 2004 i a la Universitat Ramon Llull com a responsable de diferents projectes de gestió cultural. Actualment forma part de la productora Coincidències, que va ser una de les fundadores. Coincidències és la productora que cada any organitza els anomenats Terrats en Cultura, que n'hem parlat pràcticament cada any, en aquesta època, Jaume, si te'n recordes.
I tant.
Quasi bé cada any hem presentat la programació i alguna obra que hem anat a veure l'hem comentada. I doncs tenim la sort de tenir la Lola aquí via telefònicament perquè ens expliqui una mica doncs, tot plegat. Lola, hola.
Doncs què voleu que us expliqui? Doncs
mira,
que amb
mica...
el bon temps arribem, amb el bon temps arriben els Terrats en Cultura i que, bueno, com bé has dit, ara és l'època, engeguem el proper 15 de juny i bueno, portarem programació al mes de juny, mes de juliol i setembre, amb música, dansa, teatre, a diferents terrats i patis de la ciutat de Barcelona i amb ganes d'aterrar aviat per Sabadell, també.
Oh, i tant. I què es necessita per poder representar un espectacle a dalt d'un terrat? Què necessita la persona o l'agrupació que vulgui presentar aquest espectacle? Connectar amb vosaltres i què més?
Sí, nosaltres obrim les propostes cap al mes d'octubre a novembre, doncs qui estigui interessat pot anar enviant les propostes a través de la nostra web o al nostre correu electrònic i a partir d'aquí nosaltres, novembre-desembre, fem la comissió de programació i escollim les propostes. a banda, nosaltres també som molt proactius i també doncs, busquem altres propostes. Intentem que la programació tingui un equilibri entre artistes emergents, per donar-los i nosaltres també des d'aquí un lloc per poder exhibir, i també doncs, artistes ja consolidats que també busquin un espai no convencional per fer altres coses o per provar. No? També ens ha passat que moltes peces teatrals s'han preestrenat als terrats i després han acabat fent temporada als teatres de Barcelona.
Uh-huh. I tant, i tant. I aquesta iniciativa, què us va moure per començar-la? Amb quin esperit la veu començar?
Sí, doncs, mira, la vam començar com amb un doble esperit. Esperit, per una banda, com a gestors culturals i, per una banda, com a ciutat, com a residents de Barcelona. Per una banda, el tema de que, bueno, 2012-2013, en realitat comencem el 2013, venim d'una gran barbaritat del 2008, de la crisi del 2008, i en tema d'arts escèniques, el 2012-13 estava bastant tocadet, i nosaltres com a gestors culturals anàvem veient que moltes propostes pues, quedaven en el calaix i no tenien lloc on exhibir-se. I per altra banda, doncs, com a persones que vivíem a Barcelona, també vèiem que uns espais tan identitaris per una ciutat mediterrània com són els terrats anaven caient en desús, no? De fet, jo penso que una generació com la nostra gairebé no els ha gaudit. En canvi, la generació anterior a nosaltres ja ha fet vida, han passat moltes coses allà dalt. I, bueno, es van juntar les dues coses i vam dir, bueno, per què no fem el que sabem fer, que és cultura, i reivindiquem aquests espais a través de la cultura. I d'aquí neix els Terrats en Cultura. Vam començar a fer una provatura el 2013 i a partir del 2014 vam presentar una programació. I mira, amb la tonteria que es diu, l'any que ve farem la desena edició.
Déu-n'hi-do.
Digues, Jaume. Una pregunta, com seleccioneu els terrats?
Bueno, els terrats fem, bueno, també durant tot l'any tenim com la convocatòria oberta, perquè nosaltres el que oferim és qui vulgui ser anfitrió, no? Una comunitat de veïns o una entitat que vulgui doncs, oferir el seu terrat perquè per un dia ja esdevingui cultura. Llavors ho tenim obert a qualsevol persona o comunitat o entitat que vulgui oferir el seu espai. Llavors el anem a visitar i bueno, bàsicament que compleixi la normativa de seguretat i que sigui prou espaiós per poder-hi fer un espectacle. Bàsicament el triem en aquest aspecte. Busquem també la diversitat de territori dins la ciutat, no? Perquè no sempre passi tot el centre, no? I comenci a passar altres barris, no? I per això també tenim moltes, moltes ganes, insisteixo, com a sabadellenca, de poder portar els Terrats en Cultura a Sabadell, perquè no volem que tot hagi de passar a Barcelona, no? Volem que iniciatives com la nostra, que creiem, bueno, que porten un punt diferent, no? Perquè bueno, nosaltres diem sempre que no fem espectacles, sinó intentem crear experiències, al posar el mateix valor a l'espai que a l'espectacle. Doncs l'altre dia ho comentava amb un espectador que em deia, jo és que a vegades no me'n recordo on he vist una obra de teatre, si l'he vist al Lliure, al Nacional o a quin teatre, però en canvi si vaig a veure una cosa de teatre de carrer o a un Terrats en Cultura, un espai no convencional, me'n recordaré sempre que la vaig veure allà, no? Doncs, bueno, sempre buscant aquesta unicitat, no?
I una altra pregunta. Sí. Seleccioneu una mica, o sigui, relacioneu el tipus d'espectacle amb el terrat? Quan aneu a veure un terrat, dius, mira, aquest espectacle pot anar molt bé per aquest terrat. O com feu la selecció d'un terrat i un i els espectacles?
Pues sí, exacte. Per una banda, sí que t'he parlat només de la part més de tècnica, seguretat, i després sí que intentem fer com alquímia, el que tu has dit, de dir, no todo vale en cualquier espacio, no? De, bueno, anem i intentem que, pues, que l'espectacle s'adecui a l'espai. Et posaré un exemple, doncs, si trobem un terrat d'aquests que són enfonsats, no?, que té edificis al voltant, que queda més baixet, doncs, de seguida direm, aquí no posarem música, aquí posarem una cosa de text, que no sigui invasiva, que acompanya l'espai, no? Perquè també certament hem de buscar també l'equilibri amb l'entorn. No, hem de ser un projecte que sumi i que no resti, no? Llavors també pues, anar amb cura de no ser invasius amb l'entorn. I a vegades doncs, això ens ha passat que artistes han anat a veure també l'espai, dir, mira, fareu aquí la proposta, i els propis artistes igual han canviat la proposta, dir, ostres, aquest espai m'ofereix això, això, això. Doncs mira, ho jugaré per aquí, ho jugaré per allà, que això també és molt xulo, no?, que et dona un espai no convencional. No tens totes les comoditats d'un teatre, però de cop i volta passen coses. Jo recordaré sempre el Jordi Oriol fent la caiguda de l'H, que va passar una gavina pel costat i la va introduir al text. I que va ser meravellós, no? I aquestes coses, doncs clar, no et pot passar en un altre espai.
O pot passar un camió de les escombraries, per exemple, no?
També. També pot passar. Però el xulo és que els artistes ho juguen, no? Ja. També ens va passar amb un concert que passava una ambulància.
Exacte,
i el cantant la va introduir, la sirena, ja, la cançó.
Ja, ja, ja.
I la gràcia és aquest, no? El repte que té l'artista és, pues mira, juga-ho al teu favor, no?
Jo puc dir que, bueno, és una experiència molt bonica, la veritat. Estar dalt d'un terrat, veure el capvespre, quan es va fer fosc, els llums i una actuació, sigui del que sigui, un concert, una actuació d'una lectura dramatitzada, el que sigui. És el que deies, és una experiència diferent de totes.
Mm. També el que ens agrada molt, que també ha passat, és que, òbviament, tenim un públic que ja és inquiet culturalment, que ja va al teatre, però també, que és el que ens agrada molt que passi, tenim un públic que gràcies a fer aquest tipus d'experiència diferent, doncs potser no havien anat mai al teatre. I de cop i volta els hem obert una porta. Jo sempre, bueno, sempre explico una anècdota d'una cosa que vam fer a l'Hospitalet, que ho fèiem al Centre Cívic La Bòbila, i la senyora que s'encarregava de netejar el Centre Cívic va pujar a veure un espectacle de teatre, tenia unes 50 i alguna cosa d'anys, va sortir tan emocionada, va dir, jo és que mai havia vist teatre, i va dir, jo això ho haig de veure més, aquestes coses, no? I dius, ah, bueno, mira, a través d'un altre lloc, doncs poder anar creant nou públic, no?
Sí, i tant.
Sí, 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 sí.
I enguany, a part d'aquestes actuacions de concerts, lectures dramatitzades, dansa o diversos espectacles, a més, heu incorporat xerrades, taules rodones i debat sobre la cultura i el seu canvi. Sí. Ens pot explicar més o menys de què van aquestes xerrades?
Que hem rebut un ajut econòmic dels fons europeus, d'Europa Creativa, per desenvolupar projecte a 4 anys, juntament amb altres 8 projectes europeus de diverses ciutats europees que ens hem unit, que ens diem European Creative Rooftop Network, que som, doncs això, una xarxa de projectes que fem coses als terrats. Dic coses perquè nosaltres sí que fem arts escèniques, però hi ha altres projectes que fan més el tema de cobertes verdes, projectes d'arts plàstiques diferents, no? I llavors, bueno, hem obtingut aquest fons, aquest ajut europeu, i aquestes activitats van vinculades a això, no? Que hem de, durant 4 anys, anar desenvolupant contingut i discurs al voltant dels terrats. Llavors, aquest any hem fet, que ja han passat, ha sigut aquest mes de maig, 3 debats en cultura sobre els terrats com a agents de canvi. Vam fer una primera sessió com a agents de canvi, com a agents de canvi cultural, a la segona sessió com a agents de canvi urbà i l'última com a agents de canvi social. I de cara al juliol farem 2 taules participatives en col·laboració amb el Teatre Lliure i el Centre Cívic La Bòbila, que en farem un al Teatre Lliure de Montjuïc i l'altre el farem a Hospitalet. I també, bueno, que això ja s'havia fet en lliure, una taula participativa on parlarem això del passat i el futur dels teatres, dels terrats.
Perfecte, també és una altra proposta molt interessant.
Sí.
Explica'ns una mica la programació d'enguany, així per sobre, el més interessant o el que tu creus que bé,
bueno,
que pot...
Però clar, per mi interessant tot. Què t'has de dir, no? Bueno... A mi sí, m'agrada molt, bueno, m'agrada molt com començarem amb Reinaldo i Clara, que és un grup que fa anys que els hi tenim ganes de que s'animin, aquesta formació de Lleida, bueno, ens agrada molt, i inauguren el 15 i 16 de juny, inaugurem amb ells. Després també tornem a tenir a les Impossibles, que ja les vam tenir en el seu moment, i tornen amb un altre espectacle. Tenim també un... Bueno, el que parlàvem, que el Jaume ens preguntava allò de l'espai i la proposta artística, doncs tenim el 19 de juny una proposta de teatre que es diu Gràcia i passa en un terrat de Gràcia. Llavors, on passarà? En un terrat de Gràcia. Hem buscat un terrat de Gràcia perquè aquesta obra pugui passar. I llavors, al mes de juliol tenim el Joan Colomo... Què més et destacaria? Bueno, tenim el Roberto G. Alonso, que ens farà també un espectacle ad hoc pels terrats, també, vull dir, amb allò que parlàvem de que també els artistes s'acaben animant i segons l'espai ens munten una cosa ad hoc, i també que a mi em fa especial il·lusió perquè tindrem el Pol Jiménez, el ballarí, que també va estar premiat als Time el passat Premis Butaca, amb una peça de dansa que també l'estrena allà. I com a teatre també destacaria el setembre, ens venen una companyia de València, la companyia Pérez i Disla, que ens faran també, ens venen a presentar Brindis, que també és una proposta molt, molt així, feta per un espai no convencional. Així resumidament. Llavors, bueno, igualment us convido a mirar la web i allà podreu veure-ho tot.
I tant, i segurament que vindrem amb alguna proposta, segur
home,
que sí.
Home, us hi esperem.
Tant de bo pugueu venir a Sabadell, de veritat.
Home, a nosaltres ens encantaria. Bueno, jo tinc moltes ganes i esperem que a veure si l'any que ve podem venir a presentar alguna coseta aquí a Sabadell. I tant.
Aquí al terrat de l'antic Museu del Gas, que està lliure. Que s'hi feien cultura, també.
Que s'hi feien representacions, també, feien fa un parell d'anys.
Sí, sí.
Sí, nosaltres, bueno, hem començat a fer converses amb l'Ajuntament, per això dic, amb ganes de l'any que ve, perquè de moment ho tenim parat, però amb ganes de fer-ho.
Sí, sí, a part d'aquest que deia el Jaume, hi ha enterrats a puta pala, diguéssim, a Sabadell, per poder fer cosetes d'aquestes, o sigui que... A veure si us poseu d'acord i l'any que ve podem gaudir sense tinguem-nos de traslladar a Barcelona, el podem tenir aquí a Sabadell mateix.
Sí, que passin coses al territori, que no només hagi de passar, que no només ens haguem de moure cap a Barcelona.
Exacte, això. Doncs, Lola, moltes gràcies per aquestes paraules, moltíssimes gràcies, de veritat.
A vosaltres.
I si venim, ja ho comentarem també per l'emissora, en el programa.
Estupendo.
Si venim a veure algun espectacle.
Sí, Lola, tingues en compte que cada any l'Elvira sempre ens ha comentat alguna de les obres que heu presentat a Terrats en Cultura,
O sigui,
que això no sempre n'hem tingut present alguna. Doncs moltíssimes gràcies, Lola, i això, vull dir,
gràcies.
Que esperem que tingui molt èxit tot el... Com porteu fent, doncs, gairebé durant 10 anys i que això, que a Sabadell també ho puguem venir a veure.
Esperem-ho. Gràcies.
Gràcies, a reveure.
Adéu.
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 Teatre de Franc.
I saludem, com cada dimecres, via telefònica, a la nostra experta de la cartellera barcelonina, l'Elvira Franc, que avui ens porta dues propostes de teatre de la capital de Barcelona, dues propostes a dos grans teatres, dos muntatges grans, molt críptics i molt complexes a nivell de text i amb uns repartiments molt esplèndids. Què tal, Elvira?
Doncs bé, tal com has dit, doncs... Són dos grans muntatges amb grans actrius i actors i que amb molt diverses opinions, tots dos, s'han dit doncs, crítiques molt bones i crítiques molt dolentes. I jo doncs, diré la meva opinió, com sempre.
I tant que sí. Doncs som-hi amb el primer. Per quin vols començar?
Mira, comencem per el Teatre Lliure de Montjuïc, que és l'obra I només jo vaig escapar-ne, de Karel Chalchen. Una gran directora, el Magda Puyo, dirigeix a quatre grans actrius, la Vicky Peña, la Montse Alcañí, la Lourdes Barba i la Imma Colomer. Elles representen a quatre dones de més de 70 anys que es troben en un jardí per fer petar la xerrada. Cada una té els seus records, normal en aquesta edat, i les seves experiències. Però les seves converses són banals, les habituals només per passar l'estona. Elles saben que ja ho han viscut tot i analitzen temes com la política, el feminisme, la sexualitat, la violència de gènere, les noves tecnologies i també d'una possible malaltia mundial. Premonició? No ho sabem. Però sempre amb la mirada, amb la seva mirada d'experiència. Personalment, he de dir que em va agradar. Tot i que moltes vegades em perdia amb el guió ple de frases discordants, incoherents, i que no vaig arribar a entendre del tot la profunditat de l'obra. Però em va agradar la manera de presentar les quatre dones, el vestuari, la il·luminació, l'espai sonor i la música de la Clara Peia, que sempre m'agrada, la música d'ella. Però, sobretot, les actuacions que considero molt difícils d'interpretar, ja que majoritàriament són frases curtes, interposades i moltes vegades sense gaire sentit, que en alguna ocasió es converteix en un monòleg on cada una va manifestant el que pensa i que es pot deduir la diferència de cada personalitat. Sobretot el personatge de la Jarret, interpretat per la Emma Colomer, que introdueix el tema de l'apocalipsi i de com el món va generant cap a un final catastròfic de la raça humana. De fet, és l'argument que més vegades es parla i penso que és l'argument central de l'obra. Les actrius canten a capella la coneguda cançó Volare o ballen el tema Waterloo, intentant o canviant, fent contrastos amb silencis molt llargs i posats estètics. Records dels rimes de la seva feliç època, ja passada, amb la diversitat pessimista del que potser vindrà. I que elles intueixen que segur que vindrà. L'escenografia, malgrat que vol simular un jardí ple de plantes, és fet de plàstic, la qual cosa ja dona la idea de com poden ser en el futur la vegetació i la natura del món. Un món futur que les quatre dones intueixen surrealista i corromput, que contrasten amb els seus plàcids, o potser no tant, records. Ràbia, 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 com diuen elles. Perquè quan una arriba a una edat més madura, s'adona que no ha fet pas gaire res per salvar aquest món de l'abisme destructiu que potser vindrà. Una obra que s'estarà representant fins aquest diumenge que ve, o sigui, fins al dia 20 de juny. Encara hi ha temps per anar-hi, si hi ha d'entrades, perquè no sé si estan exaurides, eh?
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, quin muntatge, eh? Amb aquest text tan críptic i que ha suscitat crítiques de tota mena, no? Ho deies al principi.
Sí. Clar, hi ha opinions de tot. El que tothom està d'acord és de les grans interpretacions d'aquestes quatre actrius, eh?
Sí.
Això sí.
Sí.
El tema pot agradar més o menys, el pot entendre més o menys, però és indiscutible de la manera que actuen amb una naturalitat. I ja et dic que és un text difícil d'interpretar i ho fan, la veritat, molt bé.
Sí, crida molt l'atenció el fet de que elles vagin comentant com coses seves personals més a nivell de microcosmos, més una vivència seves, no? I que això contrasti tant amb aquesta mena d'univers o de món en crisi plena de... No? Una mena de món apocalíptic que explica la Emma Colomer.
Exacte.
És com aquest contrast és curiós.
Aquesta visió d'aquest futur.
Al món van passant coses mentre elles xerren, no?, d'aquestes petiteses que és el que les remou per dintre, no?
Això mateix. És això mateix. Ben bé. Sí.
Molt bé, molt bé. Doncs què més tenim per avui? Una altra recomanació, oi que sí?
Doncs anem a una altra. Parlarem de l'Emperatriu del Paral·lel, que és un text de la Lluïsa Coniller, que el fan al TNC, a la sala gran del TNC, dirigida per Xavier Albertí i interpretada per un nombrós de bons actors del nostre país. Actualment hi ha poques obres que hi hagi molts actors, sigui per la pandèmia, sigui pel que sigui, sempre són doncs, quatre, com a màxim, quatre o cinc actors. I aquí és un bon grapat d'actors i actrius. Jo tenia entrades per anar a veure aquesta obra fa força dies, però va coincidir el dia que jo tenia l'entrada, va coincidir en el primer dia que aquest teatre va haver de suspendre temporalment les representacions per seguir les mesures del Covid. Van tancar uns quants dies, eh?
Mm-hmm. Això ja ha passat en algun altre muntatge de Barcelona.
Exacte.
També, no? Les tres germanes...
Ja han hagut de fer un parèntesis. Mm-hmm. Aquí, per sort, l'han pogut de tornar a representar. Mm-hmm. Van estar 10 dies parats, suposo que era el reglament, no?, que doncs s'ha de fer, i llavors la van tornar a refer. I finalment he pogut assistir a l'última representació d'aquesta proposta teatral. I també l'última oferta d'aquest teatre del seu director artístic, el Xavier Albertí. Un acomiadament que el director ha volgut centrar-lo en la grandesa que va ser el Paral·lel, però especificant també el rerefons de tot el que s'amaga darrere dels lluentons, les plomes i els focus. El Xavier Albertí és un enamorat del Paral·lel i és un gran historiador, a part de gran director i músic, però és un historiador que ha aprofundit molt amb la vida del Paral·lel dels anys 30. Personalment havia llegit l'obra. Per tant, he de dir que no m'ha sorprès el text, perquè sabia que era un text de la Lluïsa Cunillier amb tota la seva potència. Els que coneixem textos d'elles ja sabem, pessimistes, inconexes, amagant la profunditat dels conflictes que vol tractar, amb diàlegs compulsius i situacions desordenades que moltes vegades desconcentren i que costen de seguir. Però com que ja l'havia llegit, i quan llegeixi, si no ho entens, ho tornes enrere, doncs ja sabia el que anava. Malgrat la barreja de personatges que passen com fantasmes i que potser en algun moment sorprenen que estiguin lligats a la trama principal de l'obra, malgrat algunes males crítiques que havia llegit, he de dir que em va agradar. Potser perquè quan vas amb poques expectatives, a vegades passa que després t'agrada més del que t'esperaves. Principalment em va agradar la part musical, la gran escenografia, la manera de presentar un text que pretén mostrar com era en realitat l'avinguda que més densitat de teatres del món acollia en aquell temps. El Paral·lel era una avinguda curta comparada amb altres llocs del món, però que hi havia una densitat molt gran de teatres. Un espectacle coral que tothom llueix i que destaca la meravellosa veu de la sabadellenca Maria Hinojosa, la gràcia personal de la Montplans, el camelòlic i en aquest cas quasi irreconeixible Roberto G. Alonso, la saviesa escènica d'Oriol Genís i, per descomptat, els dos protagonistes, el Pere Arquilloé i la Sílvia Marçó. I també el pianista Jordi Domènech, que en el començament, mentre el públic es va posant en els seus llocs, fa un petit concert d'obres de música d'aquell temps. Un record també pel vestuari que és de la figurinista recentment desapareguda, Maria Araujo, que són vestits que han lluït amb altres representacions. I si hem tingut la sort de veure alguna d'aquestes representacions, reconeixem aquell vestit. I a mi em va fer un especial tendresa, diguéssim, veure, reconèixer aquells vestits que ja havia vist en altres obres. Hem de dir adéu al Paral·lel dels anys 30, el Paral·lel d'aquell temps. I tal com diu el personatge Alzina, que és el personatge central de l'obra, el protagonista, al final de la funció diu: com enyoraré les triples de 8 duros, les cupletistes indòmites, els criteris inapel·lables i fins i tot els escriptors fracassats. La funció acaba quan, mentre els actors canten alegres, es va sentint i cada vegada amb més força el cara al sol i esclata una bomba que és el que passarà al cap d'uns anys.
Sí.
I així s'acaba, al final.
Déu-n'hi-do, és l'altra cara, no?, del Paral·lel. No? Potser esperes trobar-t'hi, doncs, això, no?, couplets, artistes, lluentons per tot arreu, no?
Mm-hmm.
I no, és ben bé... Què passa, no?, quan acaba la funció, que hi ha més enllà de l'espectacle, més enllà del show,
sí.
Què més hi ha de vida allà en el Paral·lel, no?, si t'hi pares a observar.
És un homenatge a la història aquesta que tenim mig oblidada, perquè sí. El Paral·lel dels Esports, com dius tu, per el glamour que hi havia, que moltes vegades la gent intel·lectual no ho volia valorar, però que en canvi era ben bé la Barcelona d'aquell temps. I com dius, couplets n'hi ha pocs, però recordo que, per exemple, la Sílvia Marçó canta La Paula té unes mitges,
sí,
i llavors també em va agradar moltíssim el duo de l'Africana, amb la veu de l'Oriol Genís, que el combina amb la Maria Hinojosa, i un tango que canta la Montse Esteve, que no recordo el nom, però que també hi posen couplets i música d'aquell temps, mm-hmm. però sempre veient el que era per sota, diguéssim, el que estava amagat.
Exacte, la cara fosca de la lluna, no? Molt bé. Sí, abans d'acabar, deixa'm mencionar molt ràpid un altre muntatge que també està en cartellera ara mateix a Barcelona, al Teatre Goya, que és Esperando a Godot, amb direcció de l'Alberto Simón, que el vaig trobar especialment interessant, perquè és una obra, que, és una obra de Samuel Beckett que l'has vist posada en escena mil vegades, no? I que cada muntatge és diferent, cada direcció ho planteja diferent, el muntatge escènic i la interpretació dels actors sempre és diferent, no? Depèn de qui ho tiri endavant. En aquest cas hi havia el Pepe Villuela i l'Alberto Jiménez fent de Didi i de Gogó, no? De Vladimir Estragó. Sí. I Déu-n'hi-do, ells fan uns... Clar, depèn del que cadascú entengui, no?, d'aquesta obra, però ells fan uns personatges molt, molt clownescos, juguen molt amb el gest, aprofiten molt els silencis, omplint-los de gest i de tot d'accions que potser en el text de Beckett no estan tan especificades, però ells aconsegueixen, d'alguna manera, omplir tots aquests espais. I l'altra cosa que vaig trobar molt interessant va ser l'escenografia. També, perquè no havia vist mai... Ells tenien col·locades unes vies de tren, semblaven, que es bifurcava, aquesta via de tren es bifurcava en dos. I vaig trobar interessant perquè no havia vist mai cap muntatge del Godot així, amb aquesta doble via que poden seguir una mica els personatges. Per mi era una mica simbòlic, no? Hi havia una via que representa que seguia enllà de l'escenari, que és com tirar endavant, no? Seguir vivint, seguir resistint, i l'altra via acabava morta, no? Acabava morta i acabava amb l'arbre sec, no? Amb l'arbrissó aquest sec que hi ha sempre tan icònic de tot Esperant Godot. Per tant, aquesta doble via de resistir o rendir-te i morir, no?, d'alguna manera. No sé, ho vaig trobar interessant.
Doncs serà qüestió d'anar-hi, serà qüestió de no perdre-nos.
Exacte, també la recomanem, que aquestes obres sí que es van posant en escena diverses vegades, però sempre va bé recuperar-les.
L'última que la vam veure era Paul López i l'Aitor... Com es diu? L'Aitor...
I el Nau Albet, no?
El Nau Albet?
Pot ser. A la sala Beckett, a la sala de baix de la sala Beckett.
Exacte, a la sala Beckett,
sí. El Ferran Utzet, que dirigia. Sí,
això mateix, eren ells dos. I també va ser molt original i també a mi...
Molt diferent,
Molt diferent,
sí. Sí, sí.
Doncs no ens la perdrem, la veritat.
Ens quedem amb aquests tres títols. Gràcies, Elvira, pels comentaris, per les recomanacions. Seguim la setmana vinent, el dimecres, amb més propostes teatrals, comentant el teatre que tenim a la capital, a Barcelona. Fins dimecres. Bon vespre, Elvira. Gràcies.
Adéu-siau.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Ens rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web de Ràdio Sabadell. Nosaltres tornem la setmana vinent, com sempre, els dimecres de 9 a 10 del vespre, per seguir parlant de les novetats dels escenaris locals, per seguir conversant amb gent de teatre. Bona nit. Amunt al Taló.